Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. El govern català fa pública la seva proposta de referèndum acordat amb l'Estat. La pregunta és, voleu que Catalunya sigui un estat independent? I la resposta és binària, de sí o no. La iniciativa marca l'article 92 de la Constitució com la via òptima per poder celebrar aquest referèndum. Des de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern no volia esgotar la legislatura sense presentar una de les propostes estrella del seu mandat, que Catalunya pugui votar en un referèndum. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, exposa quina ha de ser la pregunta i per què.
Un referèndum organitzat d'acord entre les parts, circumscrit a Catalunya i que s'articularia a través d'una pregunta inequívocament clara per complir amb tots els estàndards internacionals. Voleu que Catalunya sigui un estat independent?
El govern li traslladarà la proposta al govern espanyol i, en cas de no continuar el càrrec després del 12M, deixa el document a disposició del proper govern entrant.
Moltes gràcies, Judit. Més qüestions. Alícia Romero serà la número 2 del Partit Socialista a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig. Segons ha avançat el periòdico, aquest dimarts, la cúpula del partit ho ratificarà avui mateix. Romero fa 12 anys que és diputada al Parlament de Catalunya i 3 que és la portaveu dels socialistes. A les passades eleccions de l'any 2021 va anar de número 6 a la llista per Barcelona. I encara sobre eleccions, en aquest cas europees, Esquerra Republicana ha presentat avui els candidats als comicis del 9 de juny. Tomàs Molina serà el número 4 de la llista. El meteoròleg ha justificat el seu fitxatge en un context d'emergència climàtica.
Em dóna la sensació que no s'estava fent prou bé. Vaig pensar, Molina, t'hi has de posar tu i has d'intentar ajudar que les coses doncs, vagin en aquesta direcció. Jo intentaré aportar el sentit comú d'un home del temps clàssic, que què és un home del temps? És algú que mira el futur. I quan veu el futur, o l'entreveu, si el veus, el pots canviar o el pots preparar per aquest futur.
Molina seguirà treballant a TV3, però ja no sortirà en pantalla. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha dit que el seu fitxatge representa el prestigi i també el coneixement que volen posar al servei. Junqueras no ha volgut, això sí, pronunciar-se sobre si l'actual eurodiputat d'Esquerra, Jordi Soler, tindrà un lloc a la candidatura pel Parlament Europeu, tot plegat, després que aquest cap de setmana Soler piulés que la justícia no és, que la política no és sempre justa, volíem dir, quan es va conèixer el fitxatge de Tomàs Molina. I aquest diumenge és el Dia Mundial de la Salut. Coincidint amb aquesta data, les entitats Marea Pensionista i Marea Blanca han organitzat una manifestació per protestar contra la privatització del sistema sanitari. La protesta recorrerà al centre de Barcelona. Ramon Franquesa, portaveu de l'Aliança de Marees i Moviments Socials, afirma que aquesta manifestació vol recordar que els ciutadans mantenen el sistema sanitari amb els seus impostos i per això denuncien que es vulgui privatitzar per fer-ne negoci.
Estem finançant a través dels impostos el sistema públic de sanitat i exigim i exigirem cada vegada amb més força que aquest sistema no es privatitzi. La sanitat ha de servir per curar la gent, no perquè la banca privada, els fons d'inversió, els hospitals privats facin negoci.
El moviment de defensa de la sanitat pública denuncia que falten 3.000 treballadors a l'atenció primària i també recorden que en sistemes de salut privats, com els Estats Units, la despesa és molt més alta que el nostre país, però tenen menys esperança de vida. I abans dels esports, una darrera informació, mirada internacional, perquè continuem molt pendents de Finlàndia, on s'ha produït un tiroteig en una escola de Helsinki. Hi hauria almenys un mort i dues persones ferides. La policia ja ha detingut l'autor d'aquests fets, un menor de només 12 anys. El centre escolar compta amb 800 alumnes i un centenar de treballadors. De moment es desconeix si aquests ferits, que són alumnes, es troben en estat greu. Ara és la 1:04. Esports, el col·legiat José Luis Munuera Montero serà l'encarregat d'arbitrar la final de la Copa del Rei que juga aquest mateix dissabte. Serà a les 10 de la nit entre el Mallorca i l'Atlètic Club de Bilbao. L'àrbitre comptarà amb l'ajuda d'Iglesias Villanueva a la sala de videoarbitratge. I en tenis, Paula Badosa disputa avui. Serà el partit de primera ronda del torneig de Charleston contra la nord-americana Danielle Collins. Un partit complicat per la catalana, ja que s'enfrontarà una Collins que arriba reforçada després de proclamar-se campiona del dels Masters 1000 de Miami aquest passat dissabte en imposar-se Elena Rybakina a la gran final. Badosa, per la seva banda, que ha tingut un inici de temporada complicat per les lesions, va caure a segona ronda de Miami contra Arina Sabalenka. Badosa i Collins només s'han enfrontat un cop anteriorment, va ser l'any 2022 al torneig nord-americà de San Diego, on Collins va imposar-se la de Bagú en dos sets. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 2 del migdia. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Vinga, va, com cada dimarts en aquest programa també saludem a la dissenyadora de moda i de moda, Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Has dit bon dia ja?
Sí.
Bon dia.
No m'has deixat. Bon dia, què tal? Bon migdia. Començarem a establir el bon migdia, així guanyem
sí?
tots.
Està bé, això.
Sí, és que justament és l'hora, és aquí.
M'agrada.
A mig del dia ja, doncs per donar aquí una miqueta de break, portant anècdotes, portar cosetes, històries...
Però no hi ha hagut premis aquests dies, eh?
No, ja està.
S'ha acabat la cosa.
Com no donem ja els premis a les processons que han sortit, ja poc.
Ai, no. Pobres, que s'han quedat...
Molt sense, amb lo del tema de la pluja.
Sí.
Però no et dona la sensació que cada Setmana Santa passa el mateix? O molt semblant?
Sí. Sí.
Sempre és una cosa, és una notícia recurrent.
És una setmana, i algun dia o un altre plou.
Home, però és fort que portem temps de sequera
sí.
I just quan plou, a la Setmana Santa.
Ara sí. En fi,
però,
què ens portes avui, va?
Doncs avui us porto que la setmana passada vaig llegir una notícia que em va resultar bastant curiosa i llavors a partir d'aquí sempre podem treure una història. I la notícia deia que la setmana... Que les noves tecnologies per fi havien permès identificar i datar un objecte que havien trobat el 2001... Ep. Enterrat a Iran. S'hi portava des del 2001 sense identificar.
Compte.
I ara per fi l'han identificat i han vist que era un pintallavis de l'edat de bronze.
Com?
O sigui, molt fort.
Un pintallavis a l'edat de bronze?
Sí, ja se'n feien servir, fixa't. Que molts cops pensem que les nostres pràctiques estètiques les hem inventat nosaltres.
Són noves, clar.
I res a veure, o sigui, són més antigues del que ens podem imaginar. Per exemple, avui dia ja sabem que a l'antiga Roma els tanyien els cabells, es blanquejaven les dents. O sigui, totes aquestes coses que ja s'han anat estudiant... Sí, aquí era...
Mare de Déu!
En punt estètic, Roma i Grècia eren dels més fins.
Roma i Grècia eren de moda i de moda?
Possiblement. Possiblement hi havia aquest programa en aquella època.
Mira. M'agrada, el tema del maquillatge.
Doncs és molt interessant.
Sí,
és un punt que dic...
I trobo que cal aprofundir en el maquillatge masculí. I en la cura masculina.
Clar, però són dues coses diferents, eh? Tindríem la cura, que això sí que està molt estès, ja, el tema de les skincare.
Sí, tu creus que sí? Jo crec que encara costa, eh?
Home, encara està un lleugerament estigmatitzat.
Aquí vull anar.
Però ja comença a haver molta varietat de productes.
Clar, que hi hagi productes, sí.
Però si hi ha productes és perquè comença a haver una mica de demanda o perquè tenen un públic objectiu, perquè si no, no es vendrien,
clar.
El maquillatge sí que és una miqueta més... Jo crec que li queda bastant més
sí,
i s'hi arriba. Jo allò del maquillatge no ho veig tan clar. Però el cuidat de la pell, del cabell, totes aquestes coses, jo crec que cada cop estan més esteses.
Hi ha una cosa que amb homes, i em perdonareu, això són qüestions estètiques, però hi ha una cosa que a mi amb homes m'agrada molt, jo ho faig molt poques vegades l'any, vull dir, però quan toca m'agrada molt fer-ho, que és fer-me el eyeliner, es diu?
Sí.
Això.
possiblement llavors te'l fas millor que jo.
O no, eh?
Però mira...
Però és una cosa que m'agrada i que trobo que als homes els hi queda molt bé.
Jo, en canvi, és una cosa que em costa com més veure, però suposo que és encara com fer-se la idea o no ho sé, però sí que és veritat que és una cosa que dic... Ai, si cap...
Però segurament...
Perquè trobo com que es veu molt, es nota molt.
Quan tu veus pel·lícules... Mira, Dune, que ara l'estan fent al cinema, Mad Max... quan veus aquest tipus de pel·lícules, veus aquest tipus de maquillatge amb homes i penses... Ui, doncs queda molt atractiu, això.
Clar, perquè està com més ficat, no? Que potser no hi dones tant de protagonisme.
Clar,
que...
però ho encaixes dins d'aquella història.
Clar.
Després no ho saps veure fora.
Bueno, és que quan parlem a vegades de les catifes i tal, els homes van maquillats.
Sí.
Perquè es maquillen molt pel tema de les llums, aquestes coses.
Sí.
Clar,
sí.
El que passa és que no és el mateix tractar la pell tal que ja donar-li com un punt de... Clar, per exemple, ara estem parlant del pintallavis.
Sí.
No sé si ho veurem molt a l'hora del dia, un pintallavis masculí.
No ho sé, això.
Mira, això me'n recordo de Friends, el Joey, quan fa un pintallavis masculí blau.
És veritat.
Que se'n riuen tots els amics.
Sí.
Sí, bueno, no sé, jo penso que dintre de la normalització acabarem trobant moltes coses.
Segurament.
Però és veritat que encara li queda molt recorregut.
Sí.
I el tema estètic de cosmètiques, de cremes i de més, sí que està una miqueta més avançat, però bueno, tot i així segur que encara costa.
Segur.
Tenim.
Val, pintallavis.
Però tornem al nostre pintallavis, que de fet, si ara ho veurem, però també dintre de la història el tema del maquillatge ha tingut nocions masculines també.
Sí, tant.
Sí, tenim com més, potser, ho tenim més marcat ara que no pas abans, que era més normal. Bueno, doncs el pintallavis aquest que comentàvem, que es va identificar com el més antic trobat fins al moment. Llavors, clar, per això els historiadors els hi havia servit per marcar des del... O sigui que datava aquest pintallavis dels inicis del segon mil·lenni abans de Crist.
Wow.
O sigui que per això es remuntava com molt enrere i l'havien catalogat com el més antic que s'havia trobat fins al moment. Llavors, l'havien trobat enterrat dins com d'un petit recipient cilíndric.
Ai.
De pedra, que llavors els hi va cridar com molt l'atenció per dir què deu ser aquest objecte. I llavors, a partir d'analitzar-lo, dins es van poder reconèixer com un compost que era com una barreja de minerals i ceres vegetals amb altres substàncies orgàniques que haurien servit com per produir aquest com to intens de color vermell. O sigui, a més,
vermell,
era un pintallavis com de color vermell. Sí.
Color carmín.
Color carmín. Llavors, aquesta composició, de fet, deien que s'assemblava molt a les receptes actuals de moltes barres de llavis.
Sí.
O sigui, que a més era com un exemple de l'avançades que ja estaven les civilitzacions antigues. No només trobar un intent de pintallavis, sinó amb una composició molt semblant a la que tenim avui als nostres dies. Llavors, de fet, es creu que aquest presumpte pintallavis va pertànyer a l'estat de Marshai, que era una civilització assentada a l'altiplà iraní.
Sí.
I era el que els havia servit una miqueta per indicar que l'ús d'aquest tipus de cosmètics sobretot era per la gent rica, que era una mica per la gent benestar, perquè com s'havia trobat molt menys, de fet això era un descobriment com superimportant, perquè mai n'havien trobat de tan antics, doncs convertia aquest pintallavis en un objecte superexclusiu.
Clar.
Llavors recolzava aquesta idea, no, de que molts cosmètics eren símbol d'estatus social.
Segurament.
Que sí que és veritat que nosaltres també a vegades ho hem rebut així, però al llarg de tota la història ha anat canviant de connotacions de dalt a baix.
Clar, és molt més general, no?
Clar, ara ho fa servir tothom.
Molt més extès, sí.
Però durant tota la història sí que el pintallavis, bueno, ha anat com canviant això, molt de connotació, no? Per exemple, a l'època de Cleopatra, la fórmula del pintallavis es basava, com deies ara, en el carmí. Que el carmí és un ingredient procedent del pols que queda de triturar com una espècie d'escarbat anomenat cotxinilla. Llavors, amb aquest pols ho barrejaven una miqueta i tal, i feien el pintallavis.
Què portes els llavis escarbat?
Triturat.
Escarbat trinxat.
No, i els pobres que
així,
ho havien de fer.
Queda poc glamurós, eh?
Poc glamurós. Home, és que el color vermell, diguem que és fàcil de treure de moltes coses,
sí,
però a vegades no gaire bones. I, de fet, deien que aquí a Egipte, a l'època de Cleopatra, aquest maquillatge el feien servir com una rutina diària tant home com dones. Perquè la barreja aquesta que Cleopatra va popularitzar també incloïa cera d'abelles i oli. Llavors ho feia un bàlsam com molt protector per les altes temperatures del desert. Per això ho feien servir tant homes com dones. Tenia aquest punt estètic vermell, però també tenia un punt com molt hidratant. I, mira, abelles, olis, o sigui, si és que tenien tot a l'abast. I una mica d'escarbat. Per exemple, més tard, a l'antiga Grècia, sí que es va començar a associar, per exemple, el color vermell dels llavis amb les treballadores sexuals. Que, per exemple, això, ara als nostres dies no tant, però ho podríem recordar.
Sí.
D'una història una mica recent.
Sí, 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 no fa tant,
Clar, per això, i encara el color vermell molt intens...
Encara.
Se'n diu.
Sí, sí, sí.
Se'n diu. Té aquesta connotació, tant als llavis com a les ungles, com el que sigui.
Sí, sí, és així, és així.
Llavors, de fet, a l'antiga Grècia es va convertir en una marca per identificar aquestes treballadores. Uh-huh. I, de fet, alguns estudis explicaven que si apareixien aquestes dones en públic sense pintar-se els llavis, podien ser castigades perquè era com que havien intentat fer-se passar per dames dignes i podien enganyar els homes per casar-se amb ells. Llavors, clar, eren molt penalitzades perquè elles havien de marcar-se.
Clar.
I per això el pintallavis vermell. Bueno, una altra connotació que teníem. Més tard, per exemple, amb l'ascens de l'Imperi Romà, va ser quan els homes també ho van començar a fer servir, el pintallavis vermell, bueno, el pintallavis en general, per indicar la posició social.
Boníssim, això.
Per això dèiem que els homes també, històricament, l'han fet servir.
Mira.
Llavors van idear diferents tons segons la classe social a la que pertanyien. El rosa fort, per exemple, era símbol de riquesa. I, per exemple, el vermell era símbol de la classe treballadora.
Ah, mira.
Llavors tenim aquí una certa també relació amb el vermell, però és que va anar canviant. I, en canvi, a l'edat mitjana, quan hi va haver l'auge de la religió catòlica, en canvi es va tornar a prohibir l'ús del pintallavis vermell perquè deien que alterava el rostre i desafiava Déu i a la seva obra.
Uh-huh.
Deien que, quan més natural, molt millor.
Clar.
Llavors, clar, també es va estendre aquesta creença de que maquillar-se les dones estaven fent un pacte amb el diable.
Clar, fixa't.
Perquè com anaves en contra de la religió catòlica, doncs també estava molt mal vist.
Uh-huh.
I fins a entrat al segle XVIII es va arribar a considerar fins i tot que era un símbol de bruixeria, els llavis vermells.
Clar.
O sigui que...
Imagina't.
Començàvem aquí amb la persecució ja també dels
sí,
llavis.
Sí, 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 sí.
I llavors ja no va ser fins al segle XIX, o sigui, estem com abans d'ahir, que la visió del pintallavis va canviar ja bastant, i es va convertir en un desig com d'aconseguir una emancipació sobre l'aparença femenina i de que les dones prenguessin el control. I, de fet, en molts casos es feia, com no es podien comprar pintallavis, perquè encara potser a alguns llocs estava malament vist, es feia a través de mitjans clandestins.
Mm-hmm.
Per exemple, mossegar-se els llavis, com per donar-se una mica de color.
Ai.
Com no podien tenir el pintallavis.
Clar, 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 clar.
O fregar-los amb cintes vermelles. Però dic, no sé de què havien de ser aquestes cintes vermelles perquè transparentessin, però... O també amb receptes casolanes, que això també deien com que unia molt a les dones perquè es passaven una mica aquí les receptes, i algunes no eren gaire segures perquè, clar, molts cops buscant que fos un color que durés, feien servir vermelló, que és un ingredient carregat de mercuri.
Ai...
Llavors, amb tot el tema del maquillatge hi ha hagut sempre moltíssimes intoxicacions.
Barbaritats, bàsicament.
Jo, per exemple, me'n recordava que ens explicàvem que per marcar la... Saps el que dic, no? Eres de sangre azul,
sí.
Que deia com que era un estatus, es feien empalidir molt la pell. I tenien un producte que portava plom i, clar, moltíssima gent va morir d'enfermetats de la pell, infeccions i, clar, tot tipus de bajanades que es feien a la pell.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, en aquest moment, doncs, una cosa als llavis carregada de mercuri, doncs, pots comptar. Sí que és veritat, però, que una mica en aquelles èpoques les dones més adinerades sí que van accedir com una mica a la fórmula perfecta que provenia de París perquè hi va haver el primer pintallavis fabricat industrialment. Ara sí que ja tenim com una cosa més amb ulls i cara de la marca Guerlain, que continua sent una marca avui dia superconeguda, que era una casa que fins aleshores només feia com tema de perfums i més en aquesta fabricació d'aquest tipus de producte, però que des d'aquell moment el va començar a vendre en massa, el pintallavis. Llavors ja es va estendre també moltíssim a tota la societat. I en el seu, per exemple, estava fet de pomelo, mantega i cera.
Déu-n'hi-do, sí, quina barreja.
També devia hidratar bastant.
Sí, 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 clar.
Hidratant, dolç, devia ser aquí una mica...
Sembla més coco d'aquella, no?
Un mezclo amb una mica... O sigui, podria ser un postre. Pomelo, mantega i cera. O sigui,
sí, sí, sí.
La cera
sí.
No molt, però bueno, que segons com... Doncs clar, tot això va salvar moltes dones de morir envenides, perquè després del mercuri, doncs almenys pomelo, molt millor. I després, per exemple, al segle XX, qui ho va popularitzar molt, ja el pintallavis vermell, van ser les sufragistes. Perquè durant una marxa que es va fer pels drets de les dones, moltes portaven llapis labial vermell. Llavors, clar, també es va identificar com l'acte de pintar-se els llavis amb un símbol d'empoderament, rebel·lió femenina, i també un signe de llibertat respecte als costums
una
socials
mica estic jo,
que s'havien dit fins aleshores.
Uh-huh.
Clar, o sigui, de dir-te que pintar els llavis vermells és del diable a dir, ostres, defensem el vot i portem els llavis vermells... I, a més, el 1915, o sigui, ara estem ja al segle XX a tope, el 1915 es va produir el primer pintallavis en tub.
Ep.
Més semblant al que tenim ara. Però era com, inicialment era un simple cilindre metàl·lic que es lliscava sobre el cosmètic en si mateix sí? i s'aplicava sobre els llavis. O sigui, teníem com dos peces, el cilindre metàl·lic i, per altra banda, la pintura.
Diguem. Ah, o sigui, era reomplible, aquest cilindre, entenc.
No, i no era ni reomplible, era com la barra, te la lliscaves als llavis, però com un pinzell.
Val.
La barra tocava el maquillatge sí? i tocava els llavis.
Val.
Llavors
val.
Eren com dues coses separades. Però el tema del cilindre, clar, ja ajudava a marcar més els llavis,
clar.
Que suposo que abans devia ser amb els dits o amb alguna cosa concreta. Llavors, des d'aquell punt de partida, ja a poc van anar millorant el mecanisme fins a fer-lo giratori. I ja és el pintallavis que coneixem avui dia. I ja més tard, a la dècada de 1930, les revistes i el cinema declaraven que pintar-se els llavis era un dels gestos més característics del segle XX.
Mira, el cinema sempre, eh?
Sempre el cinema. De fet, tocarem una miqueta més de cinema, que sé que us agrada.
Que bé.
I, de fet, tant era així que amb l'esclat de la guerra dels Estats Units va voler restringir la producció de certs cosmètics per estalviar metalls i productes químics, però en menys de 4 mesos va haver de revocar aquesta decisió per les protestes de la gent.
Ep!
Perquè afirmaven que eren vitals per l'esforç bèl·lic degut al seu potencial de la vara moral. I es van fer moltíssimes campanyes a favor del pintallavis a l'època de la guerra perquè sí, deien que pujava la moral, que era molt necessari per les dones. I llavors, clar, va ser quan l'ús del pintallavis es va massificar ja moltíssim a l'era moderna, que es va convertir en un negoci multimilionari que ens ha arribat fins avui dia.
Fixa't.
De fet, es calcula que cada any es gasten al món 8.000 milions de dòlars en llapis de llavis.
8.000 milions de dòlars?
Jo no m'imaginava tant. O sigui, no m'ho esperava.
Molt bèstia, això.
He de dir que, clar, jo no em faig servir, però és que hi ha gent que el fa servir molt i si te'l poses cada dia, jo no sé quan deu durar un pintallavis, però no deu durar gaire.
No sé què deu durar. El que estava pensant és que pràcticament som 8.000 milions d'habitants.
Un pintallavis per persona.
Clar.
Doncs... Clar, si tothom es pintes els llavis, un pintallavis per any, superpoc.
Clar.
Llavors, clar, hem de compensar la gent que ho fa servir molt amb la gent que no.
Desconeixement, eh? Què dura un pintallavis?
Doncs és que no ho sé. Jo penso pel cacau, que el cacau en barra,
sí.
I si jo el feia servir cada dia, a mi no em durava un hivern.
Clar, és que no, jo uso cacau també, eh? Mira, avui tinc també una mica ressecat, però no l'uso en barra.
Però feia temps, sí. I llavors feia temps... Bueno, si algú en sap de pintallavis, ens ho pot dir als números de quant dura un pintallavis.
Sí.
També és veritat que ara s'acostuma a tenir varietat de tons. Llavors tampoc fa servir el mateix.
Saps qui t'ho sabrà dir, això?
Qui ens ho sabrà dir?
Giró, vine a estudiar. Que la teníem a la peixera.
Doncs que ens expliqui.
La Giró no usa. Jo l'he vist usar pintallavis.
Clar, la cosa és amb quanta freqüència per fer-ne servir tants.
Ara li preguntem.
Hola.
Hola, Giró.
He de dir que no estava escoltant, no sé de què esteu parlant.
De cop ha escoltat Giró i ha girat el cap com...
Sí, dic, ai.
És una enterrona suau, no passa res.
Segur, eh? Si no me'n vaig.
No.
Estem parlant dels pintallavis.
D'acord.
Tu n'uses.
Ara mateix me n'acabo de posar.
Veus?
Vale.
Jo t'he vist moltes vegades amb els llavis pintats.
Quan? Pot durar una barra de pintallavis?
Home, depèn si és waterproof, que és d'aquelles que ja fan que duri moltíssim. Pot durar fins un dia.
Com un dia?
Ah, sí, un moment. Estàs...
No. Quan dura el producte?
La barra.
Clar, no el que tu et poses.
Si en un dia ja te l'has de fotre.
No. Clar,
a mi em pot durar anys.
Anys?
Sí, perquè...
Fent-lo servir cada dia.
Clar, no faig servir cada dia el mateix.
Vale,
però si és un pintallavis bo, que solen ser cars, que amb una mica, o sigui, que no t'has d'empastar tot el llavi, que amb una mica en tens prou, és que et dura... Però, sí, et pot durar perfectament mesos utilitzant-lo cada dia.
Fixa't.
Clar, és també el que dèiem sempre amb la moda, que una cosa invertida bona dura més que no una...
Ara bé, parlem de barra, eh?
Sí.
Vull dir, els que són lip gloss, o sigui, els que són com...
És fins que s'acabi el líquid.
Sí, els que són líquid, de tota la vida ha existit la barra, i si ha existit de tota la vida és el que funciona.
Ah, els pinzellets, dius tu.
El que són amb pinzellet, que són com més líquids, aquests no duren tant.
Clar, perquè s'assequen més fàcil. No, hem de dir que parlàvem del de la barra, i teníem el dubte de quan durava la barra.
La barra dura.
Vale, pues ja estem tranquils, que la barra dura. Però s'ha de comprar bona, perquè ens duri molt. Sí, si no, sí, si es compra del xino, malament.
No, i a part és un producte que et poses als llavis, que és una zona que després surten herpes i surten coses estranyes. Compreu de qualitat el que s'ha de comprar de qualitat.
Què? Quedes?
Sí, jo ja em quedo, sí, continueu.
No, és que dèiem que a l'any es gastaven al món 8.000 milions de dòlars en llapis de llavis.
Oh, 8.000 milions de dòlars?
Clar, jo calculava, si som
molt
aproximadament 8.000 milions d'habitants al planeta Terra, aproximadament, et surt una barra per persona i any.
Podríem fer el càlcul.
Podríem fer el càlcul. Això també és o sigui, el món de la moda i tot el que genera, que no compres només un pintallavis, sinó que has de tenir totes les...
Clar, és el que dèiem ara, que no és el mateix que fer servir un color sempre, que suposo que ja te'l gastes molt més, que dir, bueno, pues el vermell el faig servir cada dues setmanes, o una cosa així. Però, bueno, només va ser durant la pandèmia que per primer cop, des de que es comercialitzen els pintallavis, la seva venda va caure en picat degut a l'ús de les mascaretes. De fet, justament fa poc vaig tenir una clienta que deia que se'ls pintava sempre i des de llavors ja no se'ls ha tornat a pintar.
No,
perquè li ha perdut les ganes.
Mira.
I ai, doncs quina llàstima.
Sí, sí, era un problema, eh? La meva àvia, pobreta, gastava més en mascaretes que en pintallavis perquè totes les mascaretes estaven pintades
a pintallavis. Eren les que se'ls continuava pintant,
Sí, no sortia sense els llavis pintats
clar.
La mascareta, de fet, a vegades es transparentava una mica el pintallavis que semblaves com el Joker.
Però, bueno, era important, també. Pues, molts estudis asseguren que un dels motius pel qual els pintallavis continuen sent tan populars és, com dèiem abans, la seva accessibilitat. Perquè, a diferència de molts moments històrics on només estaven reservats per a classes altes, clar, ara estan, com dèiem, no?, que és assequible per cada secció de la societat, perquè tens des del pintallavis car fins a un molt barat, que no és el millor, però realment fa que tothom es pugui tenir un pintallavis a casa. Llavors, clar, hi ha una diversitat de marques i composicions i preus que és el que fa que tothom en pugui tenir un. I, com dèiem abans, tornant a la seva popularitat, de fet, s'ha guanyat el tenir un dia propi.
Com? El dia del pintallavis?
Sí. El 29 de juliol és el Dia Internacional del Pintallavis.
Uau!
Que dic, a ple estiu és una mica com raro, perquè justament amb la calor i tal, els maquillatges sempre és com que fan més nosa, doncs el 29 de juliol. I és un dia que el va crear...
Per sortir per la nit.
El què?
És per sortir per la nit.
Home, segurament no, perquè...
I fa molt, un pintallavis en una persona.
Puja.
Puja el look. Tu pots portar un look bàsic i amb un pintallavis sense passar-te de color vermell quan has trobat el to, dius, mira, que elegant.
Jo crec que costa més el tema trobar el to, perquè va molt amb la pell, amb el cabell, també a vegades amb la roba pot anar... És això, ho jugues més.
Sí, sí, sí.
O sigui que aquí és un... Podríem fer només un de pintallavis de combinar colors.
És així.
I llavors aquest dia el va crear la marca Huda Beauty, que per recordar la importància d'aquest producte al maquillar-se i especialment per aquesta sensació de seguretat que sovint aporta, que fa sentir de moltes dones, ara parlem de dones sobretot, femenines, segures, empoderades, que és el que diem. Hi ha molta gent que amb una mica pintallavis se viene arriba.
Sí, sí, sí.
Sí que és també important. I tornant al nostre tema favorit, aquest caire més seductor i atractiu es va associar en part gràcies al cinema i a les icones de la gran pantalla que l'han fet arribar fins als nostres dies. Per exemple, si parlem de llavis vermells, ve al cap
Marilyn Monroe.
Mira.
100%.
Amb els seus llavis vermells.
Clàssic, eh?
De fet, el seu to exacte és un intens vermell brillant i opac que va crear escola i que el seu maquillador de confiança aplicava fins a 5 capes de la mateixa barra de llavis.
5 capes,
A la Marilyn.
Clar, si són 5 capes, normal que es facin servir molts pintallavis.
Sí,
normalment en teníem una i ja tires. Doncs ella feia servir 5 capes.
Mare
i era, si algú li interessa, l'Insolence de Guerlain.
També hem de dir que, per molt que te'l compris, si no ets Marilyn Monroe, no et quedarà igual.
Clar, 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 clar,
clar. 5 capes. Quan no teniu 5 capes, que tampoc ho trobareu l'efecte. O sigui, no és una qüestió de quantitat, sinó d'aquella...
És Marilyn Monroe.
Tirava. I és un recurs cinematogràfic que no només ha fet perdurar l'ús del pintallavis, sinó com, per exemple, en aquest cas, afavorir la comercialització dels tons de les grans estrelles, que tothom, doncs clar, vull el to vermell de Marilyn Monroe. I el mateix va passar, tot i que amb un color bastant oposat, amb la seva coetània Audrey Hepburn, perquè destacava per la seva naturalitat i discreció en tons més corals.
Sí.
I, de fet, part d'aquesta relació amb el producte ve directament de la mítica escena Desayuno con Diamantes, quan està la part darrere del taxi, es pinta els llavis... I, de fet, diuen que, clar, no se sabia quin era el pintallavis exacte que feia servir. Però hi va haver tot un estudi al voltant del packaging del propi pintallavis per intentar identificar quin era. Llavors, després de molts estudis, gairebé totes les evidències apunten que es tracta del Pink in the Afternoon de Revlon.
Val.
Oh, quin nom.
Per si algú... És molt Audrey.
És molt Audrey Hepburn.
Pink in the Afternoon.
Pink in the Afternoon.
Sí, és molt ella.
Para desayuno con diamantes. Està molt bé.
I llavors, clar, era el seu to com una així més claret.
A mi, si em dius, ara comentaves la Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, si em dius pintallavis, em ve al cap la millor cantant de la història de la música, Amy Winehouse.
Sí, a mi em vindria més per com es diu, per l'eyeliner. La línia que es feia dalt de l'ull també és tan característica.
Jo em vindria més si parlem de maquillatge d'ulls.
Mm. Estàvem parlant de maquillatge d'ulls en homes. Olma.
Queda, o sigui, una cosa...
I ho he fet, això.
Sí.
I tu m'has vist.
Sí.
És que la Inés no m'ha vist. Ja abans li comentava. Jo a vegades ho he fet servir.
Sí, la línia de baix també et dic que és el maquillatge en homes, per exemple, en el món del cinema o del teatre.
El teatre.
És el pa de cada dia, perquè si no costa de que se't vegi la mirada.
És el que dèiem, que el maquillatge, tema de catifes vermelles, de tema cinema... O la televisió mateix, els brillos i de més, que són coses que no acostumem a saber o que passen desapercebudes.
És veritat que la ràdio s'usa menys.
Sí, clar. Bé, però ara que es porta tot això de les xarxes i tal, si tu vols quedar bé en un vídeo, una bona base, una mica de polvos que et tapin la brillantor, això li queda bé a tothom i ho necessita tothom.
I molt millor que després ficar-li un filtro a posterior que quedi més artificial.
No, que
millor pintar-se l'ull i pintar-se els llavis. O sigui que, ja ho sabeu.
Sempre.
Ping in the afternoon.
Exacte. Ferrés!
Moltes gràcies.
Gràcies,
Fins la
propera setmana. Que vagi bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Ara ho farem diferent, això.
Ui.
Girocleta, anem a l'Olma Giró?
Som-hi. Bona tarda.
Mira.
Bona tarda.
Saneu ja.
Bona vesprada.
Què tal?
Bé, bueno.
Aquí estem, no?
Aquí estamos.
Esperant fins on ens porta la Girocleta.
A veure, que aquest matí ho hem dit, que avui parlem... de xocolata i en concret... Ai, no, de xocolata, no.
També.
Però no tant també perquè no estic tan a favor. Però avui parlem de bones.
Estàs dient que ets de la clàssica. Perquè jo ho soc.
Exacte.
Jo soc de la de brioix amb ou dur.
Ara. I com a molt, la figureta de xocolata, un ou de Pasqua,
ara.
Al mig. I tampoc fa falta que siguin molts ous de xocolata al mig. Amunt i la palmereta que hi ha colorets.
Sí.
I el
va posant el coses, pollet. Has vist?
Sí, però... senzilla, però amb mil coses diferents.
Exacte. Jo és que... Sí.
La clàssica, però...
La clàssica, moderna. Però elaborada. Ara. Però a mi tanta innovació, que sí que està molt bé, però per mi la clàssica és la que sempre ha tirat. Per si no ho sabíeu, avui ens estem parlant de mones de Pasqua, en concret.
Sí,
perquè ara hi parlem de mones.
És la ressaca, és la ressaca.
Ressaca emocional, ahir era dilluns de Pasqua, un dels dies més dolços de l'any. Avui encara ens dura això de parlar de la mona, és el típic conversa. Hi ha la conversa de sensor...
Avui hi ha el padrí despistat. Avui és el dia internacional del padrí despistat.
Home, jo tinc un padrí que em dona la mona un dia més tard, perquè no se n'han recordat de mi, dic, mira que tothom
però
i tot t'ho recorda.
No t'ho dirà mai, que no s'ha recordat.
És el padrí que a casa estan rajant del padrí.
Clar, home.
I ell està dient, ai, és que clar, no vas poder, perquè tal.
Fem una...
A veure, què
després
vols
no
fer?
Passa, però a mi em fan moltes gràcies aquestes...
Si algú...
Si algú no ha entregat encara la mona i vol disculpar-se públicament al seu fillol, a la seva fillola, 93-409-2771... 93-409-2771.
Truqueu ara, sisplau.
Truqueu ara per demanar disculpes públiques per no haver entregat la mona.
Nosaltres us ho posem fàcil, vull dir, podem fer servei psicològic.
O si sou fillols i teniu la queixa.
I voleu reclamar.
Clar. 93-409-2771.
Síndic de greuges.
Síndic de greuges, estan fent de psicòlegs.
Síndic de mones.
Per als padrins que no se n'han recordat, com també oferim un servei terapèutic per als fills oblidats.
Sí.
Dit això, vosaltres sou padrins, oi?
Sí.
Padrins. Heu regalat mones, entenc, no sou dels despistats.
Sí.
Quina mona ha regalat, Joan Trias? Què? No ha regalat mona?
Sí, he regalat una mona.
Clàssica?
Com? Quin
clàssica,
tipus de mona?
Clàssica de xocolata. Una figureta de xocolata. Gran.
Una figura... I quina figureta?
Un animal.
Un animal?
Un animal.
I tu?
Sí.
Tira pel zoològic.
No, jo ja vaig dir que, és que són, tenen fills ja, els meus fillols.
I no els hi regales mona?
No.
Fixa't.
Ah, o sigui, a quin any els hi vas deixar de regalar mona?
En primer lloc he de dir i he de recordar una cosa que no he dit mai en aquests micròfons, que és que jo sóc de Castelló. I allà no hi ha tradició de padrins fent mones als fillols.
Ah, d'acord.
Per tant... No és una cosa que jo tingui massa al cap. Tot i així, els meus fillols són ja... Estan ja...
Clar.
Estan criats.
Mira, a mi no em sembla bé. Jo ara faré 20... Tinc 24 anys. Sempre dic que em faré 25, no, en tinc 24. I reivindico tenir mones sempre, vull dir...
Fins tu reivindica el que vulguis, però...
Ara.
Fins que el meu pare vulgui...
Farà el que vulgui, també.
Crec que la tradició, però, diu que fins als 12 anys ja està bé.
Ja, fins als
12 anys. Ara ho preguntarem. Llavors, aquest matí llançàvem una pregunta, que és quina creieu que ha estat la mona de l'any? La mona de Pasqua de l'any.
Publicat a xarxes, això, eh?
Ho he publicat a xarxes i t'he dit que, de moment, he posat quatre opcions.
Jo he votat, eh?
Molt bé, Trias, sí, tu sí, sempre sí, sí, donant suport, ara. Fins ara. Clar, era una enquesta feta by Olma Giró, vull dir, sota el meu propi criteri, però pel que he anat veient per les xarxes socials, com pel que he anat llegint, crec que no arriba molt en, com en els tops de mones de Pasqua d'aquest any. He demanat si era una mona del Girona, sí, evidentment per la gran temporada que ha fet el Girona, o la de la Barbie, per la pel·lícula Barbie, doncs, que també ha revolucionat moltíssima, la del Son Goku, perquè recordem que va morir el seu creador fa poc, i és el que també ha com reanimat el mercat del Son Goku, o altres, hi havia l'opció d'altres. I va guanyant? Què diríeu que va guanyant en aquesta enquesta?
Ah, jo et diré la meva, que és bola... Jo he votat Bola de Drac.
D'acord. Tu, Rafa, qui votaries entre aquestes
quatre opcions? Jo he votat i he votat Aitana Bonmatí, perquè sempre tinc la sensació que l'esport tira molt.
També.
Doncs va guanyant Girona.
Mira!
Va guanyant Girona.
Boníssim. No ho sabia, això, eh?
Doncs sí, sí. Clar, no sé si tinc uns seguidors d'Instagram molt amants del Girona o què passa, però...
Demà li reclamarem a Quico Parcerisses que porti Mona del Girona.
Mona del Girona. Llavors, clar, això és una enquesta que hem fet, però teníem moltes ganes de dades reals, de saber una mica la veritat. Llavors hem dit, a veure, qui millor, quina autoritat més gran en el món de les mones que el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Ah, per favor, és l'Antoni Ballart, i a aquesta hora el podem saludar. Bona tarda, Antoni.
Bona tarda.
Bravo!
Bravo! Bravo! Antoni, als teus peus.
Antoni, com estàs? Cansadíssim?
Agotat. Avui estem de descans. Clar. Ja convé, perquè demà tornem a aixecar la persiana i hi ha molts padrins que el fan més tard, eh? També.
Sí?
En 10 dies estarem encara fent mones pels padrins que... per equins o parar, no es poden trobar amb els seus fillols.
I... 10 dies, encara?
Home, no pot ser que els doneu 10 marges a les persones despistades, Antoni, eh? Menys marge.
10 dies, eh?
Sí, sí.
A veure, ara ho preguntàvem, digue'ns-ho tu, i després ja entrem en el tema, perquè la pregunta del millor és quina ha estat la mona de la temporada, Antoni?
Bueno, jo, és que en fem moltes, no? Doncs pot ser que... Bueno, el que ha destacat una mica, com dèieu, el Girona no ens ho pensàvem, perquè fa un any ni haguéssim pensat que podia competir amb un Barça, que és el club on qual vens tot, vens pilotes, escuts, vens el que sigui, el Barça... funciona molt bé. Llavors tinc molts amics que són pericos i els faig escuts i aquest any i pilotes i d'allò, i aquest any han respost. També no sé si és perquè estan més contents o què, però també han funcionat, o perquè, bueno, ha funcionat molt bé la Pasqua. Quan cau a finals de mes de març, sempre ens va afavorir, sempre ens favoreix el que no facin, que encara no faci molt bon temps per anar-se'n a prendre el sol o estar a la platja, m'entens?
No, aquesta setmana no.
I això ens favoreix.
Bon temps, bon temps. El que és bon temps no ha fet. Antoni...
Podríem dir que ha saltado la sorpresa del gremio de pastelería.
Jo necessito que em confirmis si s'han venut més bones del Girona que del Barça aquest any.
No, el Barça és el Barça.
El Barça és el Barça,
home, Barça és el Barça, Antoni.
Aquest és el problema.
Digues que sí.
El Barça té, no sé, els milers i milers de seguidors i...
milions.
És un club que, per sort, tenim els culers que...
ara.
Bueno, tenim un club fort. I el Girona jo crec que és un club que, bueno, darrere té un Manchester City que pot arribar a ser molt bo, també, perquè té una gran... fortalesa darrere, eh?
Exacte.
Jo no vull dir res, a veure si aquests dos culers, Antoni, Rafa, Joan Trias, crec que també, encara us adelantarà l'any que ve la mona del Girona per la dreta i no us n'haureu enterat ni un ni l'altre ni l'altre.
No passarà mai,
eh?
Perquè el Barça és el Barça, ja ho ha dit l'Antoni.
I si adelanta, que adelanti per l'esquerra.
Antoni, també, tenim xifres ja oficials de quantes mones s'han venut, heu venut per aquesta Pasqua?
No, perquè no hem fet, però bueno, nosaltres vam valorar uns 800.000, que tampoc diries, algú podria dir, hòstia, no us ha exagerat. Estem parlant de si són 8 milions, és un 1, cada de 10 persones una fa de padrí, tampoc no és una exageració.
I amb això, clar, vosaltres esteu, diem-ne, al darrere, però us doneu compte de que normalment un padrí sol ser padrí de més d'una persona? És a dir, que no us venen a encarregar una mona, sinó més d'una mona?
Sí, sí, això també. Això passa moltes vegades. Vull dir que venen i, bueno, normalment l'avi, pues, si té 4 nets, a vegades és un avi sol, i fa de padrí dels 4, bueno, és normal, no?
I a més, quan un és padrí i és un bon padrí, doncs està buscat.
Sí, clar, sí.
Està buscat.
Sí, sí.
Hi hauria d'haver-hi un límit, no? També, pobre no. Padrí, que dius, anar comprant mones cada any. De mitjana, quan es gasta la gent per una mona?
Bueno, depèn. Pots començar per uns 30-40 euros fins a 200 o... Bueno, depèn del que tu vulguis portar-li la peça. Però jo et diré una cosa. Mm. El preu és el mínim. Només veure la criatura, els ulls, com te miren, jo que he fet de pare i d'avi i les regalo als meus fills i ara als meus nets, i només veure els ulls que et miren i aquella peça que li has fet exclusivament per ells, és que és algo que, bueno, és algo impecable.
Clar, no té preu, això no té preu.
Clar, Antoni, abans ho comentàvem, no sé si estaves a la White, em penso que sí, però clar, hi ha un tipus de mona que és molt clàssica, que és aquella del brioix amb l'oudú. Aquesta encara es demanda?
Sí, i aquest any n'hem vengut totes, vull dir, n'hem fet bastantes, i sí, és un complement. Jo crec que és aquella mona que moltes vegades compres la mona normal i portes aquesta com clàssica, però, bueno, és molt agradable, perquè és un brioix molt enriquit, amb una massa pa per sobre, i després els ous d'usos, i sí, és una cosa d'aquelles que no s'ha passat a perdre's, i que, a més, va augmentant, i, bueno, la gent te'l demana. A més, posa'm una Cristina, li diem Cristina, i ja et dic, compren el pa de pessic de llema i fruita, cremat, trufa, o nata i trufa, o massini, però després, a més, et demanen això, la Cristina. Sí, sí.
Els clàssics persisteixen, clar que sí, i inclús tornen. Estem contents d'escoltar aquesta notícia, perquè sí que és cert que les notícies que hem anat dient com a la prèvia a la Pasqua són les mones molt innovadores que trobem que hi ha de qualsevol tipus. Llavors, que ens confirmis, Antoni, que les clàssiques persisteixen, vulguis o no, també és una bona notícia. Mm. Hi ha una altra, suposo que també estaves a la White, Antoni, que és que també parlàvem de si la mona, al rebre una mona, hauria de tenir un límit d'edat. És a dir, pot ser fillol fins a X anys, o no?
A veure, jo, un dels millors clients que vaig tindre, perquè va començar amb els seus fillols als 2 o 3 anys, i li vaig fer fins a que es va casar.
Tu m'ho
dius. Es va casar amb 20 i pico o 30, i me'n recordo que em va demanar, diu, ara ja no li puc fer, fes-me una moto amb un sidecar i posarem el meu fill de nino i la meva futura jove, diu, a ells, i serà l'última mona. Però aquest era un d'aquells padrins que a mi m'agradava molt, perquè em deixava llibertat, i em demanava unes peces grandioses. Cada any em demanava una cosa gran i disfrutava fent-la, i ell disfrutava regalant-li els seus fillols.
Jo tinc dues preguntes, Antoni, si em permets. El primer és, quina és la mona més extravagant que t'han demanat?
Bueno, jo hem fet de tot. M'han demanat guitarres, la mateixa guitarra que té el fillol, que l'he après en un moment, l'he fet uns dibuixos, unes fotografies, i l'he repetit la d'allò, he fet, bueno, moltes altres coses. Algunes gent que et diuen, escolta, el meu és de la bola de drac, fes-me algo que sigui, i allò, fer-li el bola de drac amb les 7 boles, i, bueno, depèn tot de... Si venen amb temps, que normalment aquests són clients que et venen un mes abans i et deixen temps, ja són clients de tota la vida i vas fent peces exclusives per ells.
Rafa, saps que jo estic mig grillat?
Ui. Sí, sí, clar que ho sé.
Ja ho tenim. Antoni, jo estic a temps de fer-te un encàrrec?
Ui.
Ara, normalment, ja hem acabat.
Però a veure, hi ha aquests 10 dies pels padrins
despistats. És un no en tota regla.
No, home, no.
És un no en tota regla,
eh? Padrí despistat, Joan.
Bueno, si passessis, sempre estem disposats a qualsevol pastisset t'obrirà la porta, tu li expliques i el mestre pastisset farà el que et pugui.
Passarem, farem alguna coseta.
Ja vols una caravana, una mona de la caravana.
Evidentment que vull una caravana.
Quina obsessió. Antoni, una cosa, has parlat que el Barça és el Barça i encara que el Girona aquesta temporada ha tingut molta tirada, el Barça continua sent el Barça, però i el Barça femení què?
Aquest és aquest any l'Aitana. Dos anys hem estat amb l'Alexies i aquest any l'Aitana m'ha anat... és allò que anaves fent peces que, sí. Bueno, pensaves bueno, amb aquestes ja en tindré prou i veies que el dijous o divendres anar fent-ne de més fins que es van acabar el diumenge i el dilluns no en tenia perquè és que no, ja no tens temps.
Esgotades.
Sí, Aitana, bon matí, ha exhaurit existències de mones ara. De Pasqua. Digues molt que sí. Bé. Abans d'acabar això, sí, Antoni, molt, molt ràpid, perquè no podem acabar aquesta entrevista sense abans preguntar-te per la Mia de l'any que ve. És a dir, per qui no sàpiga de què estic parlant, que dieu, qui és la Mia? La Mia és una mona que ara ja fa unes edicions, el Gremi de Pastisseria de Barcelona i la Universitat de Barcelona es van inventar. Llavors, l'any passat va ser una mona de Pasqua geòloga, la Mia, geòloga. Mm. Aquest any ha estat una biòloga. És una mona que s'ha fet molt famosa, que l'hem pogut veure a molts llocs, que era de xocolata blanca i tenia com una cadena d'ADN. És la Mia biòloga aquest any. Llavors, sí. Tenim moltes ganes de saber si ja sabem, o si ja podríem saber, o si ja ens podries desvetllar quina Mia tindrem l'any que ve.
No, perquè això ho decideix a la Universitat de Barcelona, es posa en contacte amb el nostre mestre pastisser, és l'Adrià, i ell es posen a començar a dibuixar dintre del més abans de l'estiu, ja començaran a pensar què és el que es pot adaptar, i a principis de setembre, octubre, ja a dissenyar-lo tot, a veure com encaixa, perquè a més és una peça que ha cuajat molt bé. L'any passat van mausolir, jo vaig tindre que fer-ne aquesta setmana, em vaig tindre que fer, i encara me'n queden unes 8, però és que n'han vengut 40, vull dir que és una bogeria, eh? És una peça que és maca i no és... Me'n volgué que no fos molt cara i que s'adaptés a poder comprar-la tota, senzilla, però que agradés a tothom. I sí, així ens ha quajat, sí.
Doncs ja parlarem. A partir del setembre-octubre farem un truc a l'Adrià, que en Joan Trias, el presentador d'aquest programa, també li demani la mona amb temps. Ara. Sigues un padrí que va amb temps i no un padrí despistat.
Vaig amb temps, normalment. Sí. Així, però, si no, qui no corre vol, eh?
Exacte. Antoni Ballart, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ànims, també, per aquests 10 dies encara que tens a marge de padrins despistats i bona sí. Final de Pasqua i fins la Pasqua ara. De l'any que ve, que segur que tornem a parlar.
Gràcies, Antoni, que vagi molt bé. Una abraçada.
Va, moltes gràcies.
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja.
Judit, hola.
Hola, què tal?
Què està passant a la peixera, Judit? Que us veig molt rellets.
Mira, tenim en Toscano que ja et demanda el temps, eh?
Però avui el que fa en Xavier Toscano no és normal. Normalment ve menys dos, falten 8 minuts...
Avui li ha
sonat temps. Perquè és dimarts postmona...
No, i perquè té la Júlia picant.
Xavier Toscano va arribar a temps amb la mona, eh? Jo ho sé, això.
Ah, sí?
Home.
Ell és padrí de 3 filloles.
De 3?
Mare meva.
Vas fer Toscano...
Tres mones vas fer?
Vas fer una mona Cherokee. No. Hi ha un estil de mona Cherokee. No, perquè, clar, ell ha de predicar la seva...
M'ha vingut una gana amb això de les mones.
Sí, eh?
Ara em menjaries una mona, Judit.
Sí, jo sempre dic que la xocolata de la mona és una xocolata diferent.
Sí,
té un gust diferent.
Anava a dir com de plàstic, no, és que a mi m'hi recorda, però vull dir diferent.
Diferent.
Diferent. Xocolata de mona.
Una mica més dolça o alguna cosa així.
A mi m'ha agradat molt...
De cop i volta la peixera està prenent el
deixer. S'estan rient a la peixera per la xocolata que té ús de plàstic. Sí.
Jo crec que se'n riuen per una altra cosa, eh?
A mi m'ha agradat molt tenir a Jaume Roura avui.
És veritat.
El president del gremi de pastissers. Home, Jaume Roura. El de Mediapro.
Sí que... Poca broma, eh?
Està pluriempleat.
Sí? Ah, tinc una pregunta.
Quan està fent documentals per Woody Allen...
Puc continuar parlant de mones?
Tira, tira.
Quina seria la mona perfecta que us regalarien ara? Dius, oh, seria la meva mona perfecta.
La meva mona perfecta?
Sí.
Una pizza.
Una pizza de xocolata. Sí? De plàstic.
Mira, un micròfon de Ràdio Estel.
Molt bé.
Jo crec que una mona sense xocolata.
Sense, és clàssic, també.
Pastís de formatge o així, podria ser.
No, un moment,
no.
Podria convertir-se en una mona.
No. Escolti, pastís de formatge o una mona.
Jo soc dels teus, però, home, del brioix.
Els Roca fan mones? Els germans Roca?
Segur.
El pastisser?
El pastisser, sí.
Sí, perquè l'alt...
Que els altres no saben. També saben.
Vas a visitar Can Roca després de menjar-te una mona.
Hi ha un cuiner, un pastisser i un sommelier. És que és boníssim.
Saps qui són qui?
Sí.
El pastisser qui és?
El de la veu. Els noms no, eh?
El de la veu.
El de la veu.
La veu. El que tenia el problema...
Joan Roca és el cuiner.
Joan Roca és el cuiner.
Exacte, que és l'alt. I l'altre és el sommelier.
El sommelier, molt bé.
Passa res, ja està.
No me'n recordo dels noms, eh?
No, ho dic perquè quan he escoltat...
Del nom només me'n recordo del Joan Roca.
Dic jo que quan he escoltat mones de 200...
En Jordi Roca és el pastisser.
Jordi Roca.
En Joan Roca és el cuiner. I l'altre, que no sé com es diu Roca, doncs el que queda.
És que quan he escoltat mones de 200 euros, perquè ha dit que hi ha mones de 200 euros.
Però aquestes segurament serien molt més cares, eh?
Les dels Roca.
Sí, tant. Jo n'he vist a pastisseries aquests dies per 90...
Josep Roca,
és el sommelier. Perdó.
No, que n'he vist aquests dies caríssimes, però mones, allò que dius, molt normaletes, eh? Però 90 euros una mona.
És com el panellet, això, eh?
Clar, mira, aquell...
És millor fer-ho a casa.
Rafa, que en Forocotxes parlen avui de mones o no?
No. És que... Insisteixo.
Un moment.
És una cosa d'aquí, de Catalunya, i Forocotxes no hi ha massa català.
Sabeu què es gasta de mitjana un padrí de Catalunya que es gasta 40 euros per una mona... D'acord? I posem que en regala mona...
40 de mitjana? Va, home, va.
40... Més? 50. 50? 60?
Mira, el Toscano puja, puja.
Va, 60 euros per mona.
Toscano avui ha vingut amb...
Per 25, perquè fins als 25 es regalen mones.
I 60 em sembla barat, eh? De mitjana,
a veure, un moment, 60 per 25.
Toscano, que ha fet 3 mones, havia vingut amb un barril i uns tirants.
Sí.
Quant diríeu que es gasta de mitjana? Un català que regala mones de 60 euros al seu fillol?
70, 80.
Què?
70, 80, sí. 60
per 25... 1.500 euros s'ha deixat amb mones.
Vinga, va.
Qui això?
Ah, al llarg de tota la seva vida.
Sí, una persona. Un padrí regala una mona cada any durant 25 anys, més o menys, que és el que deia el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, fins a l'edat de casar-te. I a més, potser no busis. 1.500 euros.
Clar, però a partir de quina edat comptes? Perquè, a veure, fins als 3, ja, però als 0 anys, no es menjaran una mona, se la menjaran...
Però es regala igual.
Els seus pares, no?
Igual, te menges tu.
Hi ha gent que regala un paquet de bolquers i una xocolatina, perquè és com la mona, però sí, regala mones. 1.500 euros, tu.
Fort.
No, seguiu, eh? Això és un món infinit. El món de la mona.
El món de la mona.
Saps d'on ve, mona?
No.
És una paraula àrab.
Ah, sí?
Sí.
Munna.
No, mira, no ho tinc aquí. Ho he buscat aquest matí, que deien...
Diu munna.
Però, o sigui, l'etimologia de mona, de la mona de Pasqua, es veu que no està gens clar l'origen.
No, no se sap, eh?
Podrien ser com tres orígens diferents, que els tres podrien arribar a estar acceptats, però no hi ha una unanimitat en el món de la mona de Pasqua, etimològicament parlant.
Sí, hi ha diverses teories. Una d'elles és que era la munna, que era el que els moriscos de l'Àndalus donaven al senyor cristià el dia de Pasqua com a...
Doncs aquestes guai.
Com a regal obligat, diguem-ne.
Ja. Ara em faràs una munna, ben pacà.
Sí.
Val, perfecte.
Una cosa així.
No, però està bé aquesta explicació.
Sí.
M'ha convençut.
Hi ha més teories, eh?
Mira, l'origen de la paraula mona no és clar, podria procedir de l'àrab, el llatí o el grec, inclús.
Home.
Però en qualsevol cas es refereix a un regal o una ofrena del padrí cap al fillol.
Sí.
Perquè considereu una aberració regalar un ou kinder?
Sí.
Sí.
I també una mona de supermercat és cutris. O sigui,
no.
Anem
a veure mi a pastisser, sisplau.
Patrulla canina. Patrulla canina.
Hi ha artesans que es dediquen hores i hores a la seva vida a fer una mona.
No, però hi ha
patrulla canina.
Hi ha patrulles canines.
Si val 4 euros, millor que de que 5.
Per favor.
I tenen prou, ja.
Mira, abans que patrulla canina, una mona d'en Rovelló i feta per
mira,
un artesà.
Mira, ai, en Rovelló.
Ai,
mare
que estava content.
Què, ho anem deixant aquí, la cosa?
Home, saps què passa? Que sí. Perquè no tenim temps per... Ha marxat ja, Tosca? Ah, sí.
Home, clar,
sí, home,
que
sí, clar.
Ja... Bueno, perdona, en 10 segons arriba allà, eh? Passa que a ell li agrada començar com molt, saps? Senyals horaris i ja està dient...
Sí, home, sí, perquè hem de fer senyals horaris que deixi el blanc.
Clar.
No. Però que ho quadra molt.
Puntual, com els padrins de les mones. No envieu 10 dies després a regalar mones.
Ara.
És exquisit. És vestint i fent ràdio és exquisit.
Escolta'm, va, post Setmana Santa, que nosaltres hem tornat. Hem tornat per quedar-nos amb més caravana tota la setmana. Demà dimecres, que ens hi tornem a posar. No m'ha sortit la D. M'he quedat trebat. Demà.
Una M geminada.
Una M geminada, sí, sí, sí.
Demà.
Demà dimecres ens hi tornem a posar més continguts a la caravana a partir de les 8 del matí fins les 2. Us deixem amb Xavi Toscano, l'Estel Migdia, i després Mercè Raga i tot el seu equip en fabricació pròpia. No us ho perdeu, que val molt la pena. Demà, què?
Demà tertúlia esportiva.
Demà tertúlia esportiva.
Parlarem del Girona.
Ah, i demà, perquè tothom tira pel seu terreny, demà Massinger Z. Parlarem de quelcom i que arriba per primera vegada a les Bèries en català i parlarem amb l'editorial.
Massinger Z?
Sí. Còmic en català arriba a les
Ah, aquestes alçades arriba el còmic
sí, sí,
en català.
Sí, sí.
Em sap greu, a vegades les coses arriben tard.
S'ho han pensat, eh?
Judit, et vols promocionar o...?
Sí, demà faré el Pròxima Estació, que avui no m'heu deixat fer.
Bueno, però ha sonat la sintonia, ha sonat. Hem fet un amago.
Clar, 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 clar. Tot això i molt més, mira, tot això i molt més demà a la caravana de 8 a 2 del migdia. Que vagi molt bé. Adéu-siau.